Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. A Catalunya hi ha més d'un 1.260.000 persones d'entre 60 i 79 anys. Ripollet, 1 de gener de 2011, comptava amb 4.849 persones majors de 65 anys, el que representa prop d'un 13% de la població. L'estimació de vida cada vegada és més alta i moltes persones grans arriben a aquesta edat actius i amb inquietuds intel·lectuals. Com se sol dir, mai no és tard per aprendre, i Ripollet en dona exemple. Tenir més de 65 anys ja no vol dir ser pensionista i exercir d'avi, que també, sinó que alhora es pot traduir en ser alumne de l'aula d'extensió universitària, d'un curs de fotografia o d'informàtica, entre d'altres. Des de fa anys aquesta ha estat una aposta ferma per part de la Regidoria de Serveis Socials, que aquest setembre ha tornat a posar en marxa noves activitats per a la gent gran i activa. Unes propostes de les quals en parlarem tot seguit. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Començarem l'info d'avui parlant dels acords presos a la sessió plenària d'ahir dijous.
El proper 4 d'octubre s'inaugura un nou curs a l'aula d'extensió universitària. En parlarem amb la seva presidenta, Maria Àngels Pujols.
Dimarts, l'Associació d'Afectats per l'Amiant va oferir una conferència sobre els afectats passius. Aquest serà el tema del reportatge d'avui.
Diumenge, la CRAC celebra la 21a edició de la trobada de gegants amb 14 colles convidades. En parlarem amb la seva presidenta, Rosa Maria Domenjó.
La Casa Natura va iniciar el passat diumenge l'agenda de tardor amb una pedalada contra el canvi climàtic amb més d'un centenar de participants.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 30 de setembre. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal del mes de setembre, que va comptar amb 8 punts a l'ordre del dia. Entre ells destaca la proposta de nomenament del nou defensor del ciutadà. Així, per aquest càrrec al ple van arribar dues propostes, l'exregidor Jacint Padró i l'actual defensor Ramon Costa, per tal d'ostentar aquest càrrec durant els propers 5 anys.
En el debat de presentació de les candidatures, Valentí Nieto d'Iniciativa Catalunya Verds va demanar que el proper defensor informi millor a la ciutadà de la tasca que realitza.
El nostre grup considera que el següent defensor del ciutadà de Ripollet haurà de centrar els seus esforços en promocionar la seva tasca i explicar de forma més detallada i explícita les seves funcions i atribucions, per tal de transmetre una imatge més propera als ciutadans, ja que nosaltres hem notat un cert desconeixement general per part de les veïnes i de les veïns de Ripollet per aquesta figura en qüestió.
Tots els grups van coincidir que les dues persones estaven perfectament qualificades per ostentar aquest càrrec. Per la seva part, Víctor Diéguez, del Partit Popular, va manifestar la seva por respecte a la disminució de peticions que ha rebut en el darrer any l'anterior defensor.
Per part del Partit Popular de Ripollet, no ho repetirem, assenyalar que ja vam indicar que ens preocupava molt la pròpia institució, donat que l'últim informe de l'actual defensor del ciutadà indicava que havia rebut menys la ciutadania s'havia adreçat menys, tant pel que fa des d'un e-mail fins a anar directament a l'oficina. Per tant, ens preocupa molt que no només la gent no el coneix, com hauria de ser després de la trajectòria que el temps que portem amb aquesta institució en marxa.
Per la seva part, el compromís per Ripollet va seguir demanant que sigui la ciutadania qui triï la figura del defensor. Escoltem Eduardo Jiménez.
Nosotros apostamos claramente de que no somos los grupos políticos que tenemos que aportar el nombre de la persona que tiene que ser el defensor del ciudadano. Creemos que tiene que ser algo más abierto, algo en el que cualquier ciudadano que reúna una serie de condiciones, pues se pueda presentar libremente para ocupar este cargo. Y aparte, una elección por parte de todos los ciudadanos de Ripollet.
La portaveu socialista Rosa Martín va defensar la tasca de Ramon Costa com a defensor i va proposar la seva reelecció.
És que considerem que el reglament que vam aprovar ja fa 5 anys va ser un reglament que vam aprovar per unanimitat i que una de les qüestions que vam posar en aquest reglament és el tema de la reelecció només una vegada del mandat. Per tant, un defensor del ciutadà només podria estar com a màxim 2 mandats. Creiem que la feina que s'ha fet durant aquest mandat per part del defensor del ciutadà, el senyor Costa, ha sigut una feina molt correcta.
Cap de les dues propostes va rebre el suport dels 2/3 del plenari i, tal com marca el reglament, l'aprovació es va posposar per una segona ronda per un proper ple.
El quart punt va ser el nomenament dels representants de l'Ajuntament a la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, que en aquest cas va recaure en Gemma Edo, regidora de Medi Ambient. Es va donar llum verd al nomenament amb els vots favorables de PSC i CiU, l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i el PP, i el COP Compromís per Ripollet.
A continuació es va donar pas a un expedient de modificació de partides econòmiques de l'Ajuntament per un valor d'uns 200.000 euros. En aquest punt, des d'Iniciativa per Catalunya Verds van demanar més ajudes per les beques de menjador. Escoltem a Pablo López, d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Por ejemplo, las becas de comedor, ¿vale? Consideramos que son escasas, no en la cantidad de dinero con la que se aporta, sino con el número de personas que la reciben. Se quedan mucha gente fuera. Y consideramos que en los tiempos que corren es muy importante que el ayuntamiento ayude a compaginar la vida familiar con la laboral, ¿vale? Que es de lo que se trata un comedor. Echamos de menos también las ayudas para comprar libros y material escolar.
El punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU i Compromís per Ripollet i l'abstenció de la resta.
Seguidament es va dur aprovació al Compte General de 2010, tant de l'Ajuntament de Ripollet com dels diferents patronats, que va ser ratificat amb els vots favorables de PSC i CiU, els vots en contra d'Iniciativa per Catalunya Verds, EUiA i PP i l'abstenció del Compromís.
Populars i Govern van mantenir un intens debat on el regidor del Partit Popular, Víctor Dieguez, va acusar el govern de presentar els pressupostos fora de termini i de tancar l'exercici amb massa beneficis.
Els resultats d'aquests comptes generals en tots els punts són guanys. És a dir, sense excepcions, tots els patronats i el propi Ajuntament té guanys. Òbviament, des del Partit Popular entenem la funció pública com arribar al punt just. És a dir, hem d'aconseguir pràcticament arribar a zero, estant dolent un punt positiu com negatiu. Per què? Perquè tot aquest diner que s'ha quedat sense utilitzar, òbviament no s'ha convertit en serveis.
La regidora d'Hisenda, Imma Viera, va aclarir que no es tractava de la presentació del pressupost, sinó dels moviments comptables, i va acusar els populars de tergiversar la informació per confondre el ciutadà.
I crec que vostè ha de, des del seu lloc, donar una informació veraç, que no és el que està fent. Si vostè considera, doncs, tot això que ha dit, per què no han presentat al·legacions? Han tingut 3 mesos per presentar al·legacions. Però no ens confongui. No confongui coses, ni liquidacions amb resultats, ni beneficis, perquè vostè sap que no els tenim. No els tenim. I és que no ho puc consentir. Penso que té uns deures, que vostè ho va prometre o va jurar el dia que va prendre possessió d'aquest càrrec, i que si es deu a la població que ara mateix o demà en premsa l'està escoltant.
Per la seva part, l'alcalde també va aclarir que el termini de presentació dels comptes finalitzarà el proper 15 d'octubre. El penúltim punt va ser la presentació de les mocions, on es van presentar 2 textos. El primer per Iniciativa del Compromís per Ripollet, que va comptar amb el consens de la resta de grups, a excepció del Partit Popular, que va votar en contra, que tractava sobre la defensa del model actual de l'escola catalana. Escoltem a Maria Ruiz durant la lectura de la moció.
Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem Espanyol i a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les quals posen en perill el sistema d'immersió lingüística als centres educatius a Catalunya. Manifestar el suport al model d'escola catalana a llengua i contingut, així com a tota la comunitat educativa, per tal de que continuïn aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquesta sentència. Instar el govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei d'Educació de Catalunya.
El segon text presentat pel Partit Popular tractava sobre el mercat municipal. Víctor Dieguez va ser l'encarregat de presentar els punts de la moció.
Treure l'actual presència física de l'Ajuntament en forma d'oficines en els espais de parades dins del mercat municipal. Descartar definitivament la figura del director del mercat. Establir un seguit de funcions al mercat que assumeixi el patronat d'ocupació, estimular la promoció del mercat amb diferents activitats als espais municipals, als mitjans de comunicació local i en les festes i esdeveniments més assenyalats de Ripollet. Fer un conveni preferent per als paradistes referent a l'ús i al preu de les places de pàrquing, així com facilitar el coneixement públic de les ofertes, descomptes i facilitats que ofereixen els paradistes a través del butlletí, la web, la ràdio i una part dels espais contractats per Ajuntament a d'altres mitjans locals.
Joan Fandó, regidor de Comerç, va justificar el vot contrari a la moció defensant la necessitat de la figura del director i la tasca realitzada per l'Ajuntament al mercat municipal.
I resulta que dins de la moció ens diu que hem de treure l'oficina. i que han de treure el director, que no hi fa res allà, que hi sobra, doncs el senyor d'Iniciativa, el senyor Nieto, ja li ha dit ben clar, és necessari una persona, un director, algú que gestioni la relació entre els comerciants, entre els paradistes i l'Ajuntament, i que vetlli pel bon funcionament de la instal·lació. Per tant, no podem ni eliminar la figura del director ni eliminar, per suposat, l'oficina.
El text es va rebutjar amb els vots en contra del grup de govern, l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds i el compromís per Ripollet i el vot favorable del Partit Popular. A l'apartat de pregs i preguntes, l'oposició va demanar si hi havia novetats sobre l'Hospital Ernest Lluch i la construcció de la residència. Respecte a la construcció de l'hospital, l'alcalde va informar que, de moment, la conselleria ho té tot parat, tot i que segueix sent un projecte prioritari. Quan a la residència, el govern està a l'espera de trencar definitivament el contracte amb l'empresa que havia de construir-la. Respecte a les llars d'infants, el compromís per Ripollet va demanar al govern qui es farà càrrec de la part que ha deixat de subvencionar la Generalitat per alumne que s'ha produït aquest any. El propi alcalde va ser l'encarregat de donar resposta a aquest prec.
Bé, doncs la sorpresa ha estat que ens han comunicat que en el curs que estem aquesta subvenció ha canviat, perquè sembla ser que la Generalitat té la potestat de, en funció de la disponibilitat econòmica, poder canviar l'assignació. Aquesta assignació ha passat de 1.800 a 1.600 euros, que això no tindria més importància si els ajuntaments tinguessin la capacitat de poder reaccionar, però no podem, perquè resulta que el curs ja s'ha acabat. I per tant, aquests 200 euros per nen els haurem d'assumir nosaltres. És més, tot el que resta d'any, que ja és el curs següent, també estem en la mateixa situació.
El ple va finalitzar pocs minuts després de 9:45 de la nit.
A partir de dilluns, dia 3, i fins al 10 d'octubre, estaran exposades al públic les llistes del cens electoral perquè les persones interessades les consultin. L'objectiu és que es puguin presentar reclamacions i poder votar sense problemes a les properes eleccions generals del 20 de novembre. El cens electoral es podrà consultar per dues vies, presencial i online.
La consulta presencial s'ha de fer a l'oficina d'atenció al ciutadà al carrer de Balmes número 2. A l'OH resta obert al públic de dilluns a dijous de 8 a 7 de la tarda i els divendres de 8 a 2. També es podran consultar a través de la web municipal ripollet.cat, on, introduint les dades personals, s'indicarà el col·legi electoral, el districte censal i la mesa on correspon votar. Aquesta exposició al públic de les llistes electorals es realitza segons el que disposa la llei orgànica del règim electoral general.
El COP Compromís per Ripollet va assegurar el passat dilluns 26 de setembre en roda de premsa que Ripollet necessita un nou centre de primària per evitar les massificacions a les aules que s'estan produint. Tal i com ha realitzat cada any a principi de curs, el partit de l'oposició s'ha posat en contacte amb els centres educatius de primària i les escoles bressol per tal de saber com ha anat l'inici del curs escolar.
Així, segons dades del Compromís per Ripollet, les retallades de la Generalitat en matèria educativa han comportat 13 mestres menys. Escoltem a Maria Ruiz, regidora del Compromís per Ripollet.
Els centres de primària poden comptar amb 13 mestres menys per les retallades. S'ha reduït el nombre de vetlladores. En alguns centres el número de vetlladores i en d'altres el número d'hores que feien intervenció directa amb els infants amb necessitats educatives especials. Encara i tot, tenint més casos de més nens, s'han reduït el número d'hores.
També han assegurat que s'ha reduït el 20% de la dotació econòmica i que el 70% de les aules superen els 25 alumnes. Respecte a les escoles bressol, segons declarava la regidora del Compromís per Ripollet, enguany la Generalitat ha reduït la seva aportació per alumne. Segons la mateixa Maria Ruiz, les retallades patides són inacceptables i volen demanar una nova prospecció demogràfica per seguir reclamant la construcció d'un nou centre de primària al municipi.
El Partit Popular de Ripollet va oferir el passat dilluns 26 de setembre una roda de premsa per tal d'alertar les diferents institucions sobre l'estat de la parròquia de Sant Esteve de Ripollet. Els populars asseguren que el passat mes de juliol va caure un tros a la façana de l'església i que el campanar presenta nombroses esquerdes.
Per aquest motiu, la secció local del Partit Popular ha fet arribar la informació als representants del seu partit, tant de la Diputació com de la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar en tot el possible l'arribada de subvencions. En aquest sentit, també han demanat que des de l'Ajuntament es facin gestions per fer arribar subvencions que puguin millorar l'estat d'aquest patrimoni històric i cultural de Ripollet.
Arribem a la final d'aquesta primera part de l'informatiu d'avui. La Brigada Municipal d'Obres i Serveis de l'Ajuntament ha finalitzat aquests dies la col·locació d'un material porós als escocells dels arbres de la carretera de l'estació.
Aquesta actuació té per objectiu, d'una banda, millorar la seguretat i l'accessibilitat dels vianants, ja que es tapen els forats dels arbres, deixant-los al mateix nivell que la vorera, de manera que s'eviten caigudes i accidents. D'altra banda, també es facilita la neteja viària, ja que no s'acumula brossa als escocells i, a més, s'estalvia aigua. Recordem que fa un parell d'anys es va realitzar aquesta actuació a més d'un centenar d'arbres de la Rambla de Sant Jordi.
El 91.3 Info.
El proper dimarts, 4 d'octubre, es donarà el tret de sortida al curs 2011-2012 de l'Aula d'Extensió Universitària, un espai de formació no reglat dedicat als majors de 65 anys que encara tinguin inquietuds intel·lectuals. La primera conferència oberta a tothom serà a càrrec del periodista Antonio Franco sobre la comunicació i la crisi econòmica. Per parlar d'aquest acte i de la resta de conferències programades avui ens acompanya Maria Àngels Pujols, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyora Pujols, com es presenta aquest inici de curs?
Doncs aquest inici de curs ens presenta doncs, molt bé, a part doncs, estem molt contents perquè hi ha hagut un nombre molt elevat de noves subscripcions, tal que quasi en aquests moments ja hem donat per tancada la matrícula. I perquè normalment, a part dels dies que hi ha d'inscripció, quan el curs comença sempre doncs, s'apunta doncs, a noves persones. Però aquest any em sembla que haurem de dir que prou que estem complerts.
Mm-hmm. Ho fan per un tema d'aforament, imagino, no?
Sí, sí, perquè les conferències es donen a la sala gran d'aquí, al Casal de Cultura, i té un aforo de 100 persones. Llavors, en aquests moments estem ja en 135. Mai és el 100% complert. Estem en un 60-70%, però, clar, no ens podem arriscar a que algun dia siguem tots i no hi acabem.
Parlem d'aquesta primera xerrada, que en un principi és allò cridar, no?
Sí,
al públic, sí, que vegin sí, què sí. És. Tot i que no es puguin apuntar, sempre és interessant poder assistir a una conferència com aquesta. Amb aquest tema, comunicació i crisi, per què aquest tema com a primera conferència?
Bé, més que el tema va ser la persona.
La persona, no?
O sigui, el senyor Antonio Franco, a través de l'Ajuntament, concretament de l'alcalde, es va oferir doncs, a venir. Sí, sí, va ser un oferiment per part d'ell. Ell es pertany als amics de la UAP, i té coneixements doncs, de les aules i una mica doncs, va ser un oferiment per part d'ell. Llavors, doncs, quan vam pensar doncs, que ens podia anar bé perquè era una persona mediàtica, que normalment a la primera sessió sempre busquem una mica doncs, això, que la persona sigui més coneguda, perquè el ser de portes obertes doncs, cridi una mica doncs, a que la gent s'animi a venir. I llavors va ser això, no? I llavors el tema va ser que nosaltres li vam dir doncs, que triés ell el tema que ens volia oferir. I va ser ell el que va donar doncs, el títol d'aquesta conferència, suposo que lligat al moment actual tan difícil de la crisi.
Força interessant, i a més una persona, com deia, força coneguda. Tot entenent que el Teatre Auditori cava més de 300 persones i que aquell dia...
Aquell dia pot venir tothom.
Pot venir tothom.
Sí, sí, i tant.
Els temes de les següents xerrades que han programat, quins són, més o menys?
Mira, t'ho dic més o menys per ordre. La propera serà sobre el tema d'enologia. Aquest tema vam pensar una mica, a part de doncs, que ara tot aquest el món del vi està com una mica en auge i una mica de moda, doncs una mica pensant que aquí a Ripollet doncs hi havia molta vinya, aviam, no era vinya doncs diguéssim, però era un vi de qualitat, però que era quasi bé, jo recordo de petita doncs que quasi cada casa tenia una o dues vinyes, no? I una mica doncs va ser una mica això, no?
Lligar
una mica la història amb el boom ara de l'enologia. Llavors una altra és sobre geografia, que la dona Pilar Benejam, que és una doctora en pedagogia i catedràtica i havia sigut professora de l'escola de magisteri, i és també sobre parlar sobre les migracions tant dels anys 60 com les actuals. Aviam. L'altra, sobre la música, és parlar sobre el Palau de la Música i aquesta es intentarà lligar amb una visita per conèixer el Palau.
Farà una sortida?
Una sortida, sí, segurament doncs, serà d'un matí, perquè la visita és curteta, doncs, i es farà, suposo, a final del trimestre, perquè també ara a l'hivern doncs, es fan les coses així de migdia. Una altra sobre psicologia, l'art i ciència de la satisfacció personal i professional, que també és una cosa doncs, que està bastant actualitzada. I l'última serà d'història, la maçoneria passat i present. Una mica es busca doncs, que siguin temes bastant diferents i intentar, que a la llarga doncs, es repetiran, no? Intentar que no es repeteixin els temes d'un trimestre a l'altre.
Veig que està lligat d'alguna manera, no?, a la història, a les arrels del poble, d'alguna manera sempre... qualsevol xerrada
sí,
lligada a Ripollet.
Sí, una mica, doncs, i cada vegada es anirà intentant que almenys a cada trimestre hi hagi una que estigui lligada aquí, inclús que hi hagi algú d'aquí a Ripollet que ens pugui fer la conferència. Això també estem oberts i també és una cosa que ens han plantejat.
Recordem que aquestes xerrades ja sí que seran tancades, doncs aquelles sí. Persones que siguin sòcies de l'aula d'extensió universitària, perquè recordi'ns una mica com funciona, parlem d'una entitat local, no?
Sí, sí, és una entitat, va en una associació i funciona doncs de... bueno, que la gent que estigui interessada, doncs les aules són a partir no dels 65 als 55 anys ja es pot començar a venir. I és això, doncs, assistir a una sèrie de conferències o classes, per dir-ho d'alguna manera, que són impartides per professors d'una universitat, la majoria, i, bueno, no hi ha cap més secret, és apuntar-s'hi. Es paga una quota de 40 euros per tot el curs
acadèmic.
Sí, sí, són 18 xerrades, o sigui, de fet, comencem, és una mica el curs escolar, per dir-ho d'alguna manera. I llavors doncs, no hi ha res més, ni s'ha d'estudiar, ni s'ha de preparar res, ni s'ha de fer deures. És només, el conferenciant doncs, fa l'exposició una hora i quart, llavors s'obre una ronda de preguntes i doncs, clar, hi ha temes que donen més per fer preguntes, hi ha temes que queda una mica més justet o que el conferenciant s'allarga més i llavors ja no queda temps, no?
Aquesta pot ser una de les pors, no?, que tingui la gent que potser li interessa però li fa por apuntar-se per si...
doncs,
requereix això, algun
no requereix cap coneixement ni hi ha cap por, perquè la gent que no pregunta per aquests motius, doncs, és venir i escoltar la xerrada, que sempre aprens coses noves i sempre et recicles una mica i ja està, no cap més
tampoc
problema.
Parlem, a veure, parlem de temes interessants i importants, però el nivell no és tècnic, no?
No. O venia hagut alguna, per exemple, el curs passat que es va fer la del sincrotró Alba, que aquella era una mica més, però inclús després es va fer la visita del sincrotró i la gent s'hi va apuntar, vull dir que...
per acabar d'entendre,
sí,
no?
Sí, aviam si in situ se tenia una mica més.
Continuen comptant amb el suport aquell des de l'inici de la regidoria de serveis socials?
Sí, totalment, perquè de fet va ser serveis socials el que va impulsar doncs, la creació de l'aula, i llavors doncs, la Maria Lladó, la regidora, doncs, tot i que oficialment no està a la Junta, però ens acompanya en moltes reunions. Sí, suport total.
Uh-huh. Imagino que la valoració és bona.
Jo penso que sí. Vaja, amb això ens ho... el baròmetre per controlar-ho és que cada vegada se'ns apunta més gent. Sí,
porta
sí.
Molta feina a organitzar l'aula?
Home, mira, nosaltres ens trobem cada 15 dies, o sigui, una setmana hi ha conferència i llavors la setmana següent la Junta ens trobem. I bueno, que ara, per exemple, el primer trimestre ja està tancat, doncs ara ja la propera reunió que fem ja és començar a buscar per fer la programació del segon trimestre. De fet, vull dir, treballem bastant amb equip, vull dir, i doncs tothom hi posa una mica el coll.
Els criteris es posen d'acord ràpid a l'hora d'escollir temes, conferenciants?
Sí, bueno, D'aquella manera, no, no, bastant, bastant. Sí, llavors, doncs, per exemple, si som 8 de la Junta, doncs sempre hi ha doncs, que algú ha d'afluixar una mica amb un que potser no t'agrada tant, doncs perquè l'altre el posi, ha de ser una mica així també a gust de tothom. Però vaja, anem bastant d'acord, anem bastant d'acord.
Hi ha algun tema, alguna persona que tinguin especial interès, que diguin aquesta persona ha de venir o aquest tema l'hem de tractar, que encara no ho hagin fet?
Sí, clar, n'hi ha molts, però això és molt sobre la marxa, eh? Llavors, esclar, també ens guiem una mica perquè la universitat té uns llistats on hi ha, doncs, diferents tipus de coses. Clar, professors inclús, via aquests llistats d'universitat o inclús personalment que t'envien e-mails al Correu de l'Àguila oferint-se per donar xerrades. Vull dir, tens molts llocs on anar a buscar, diguem-ne.
Ja tenen oferiments.
Sí, sí, sí. I llavors també una mica doncs, ens està en contacte amb les altres aules, jo que sé, de Sabadell, de Sant Cugat, perquè t'envien els programes i una mica també veus doncs, com va la, per on va la cosa i pots guiar-te una mica amb això també.
Uh-huh. Doncs recordem aquesta primera conferència oberta a tothom el dia 4 d'octubre al Teatre Auditori a les 7 de la tarda. M'agradaria que aprofités, senyora Pujols, per convidar la gent, tot i que sigui només en aquesta.
Ah, no, no, doncs així, això sí que ens agradaria, doncs que poguéssim omplir les 300 localitats, vull dir, a més penso que pot ser molt interessant i és una mica també doncs, de donar-nos a conèixer. Tot doncs, i que ara ja estem una mica, ja estem consolidats, però és una manera doncs, de cridar l'atenció a la gent i que vingui tant.
Potser arriba el moment de plantejar-se l'any vinent el canvi d'ubicació, no?
Sí, però és que aquí a Ripollet és molt difícil. És molt difícil perquè no hi ha cap lloc on ens puguem ubicar. Perquè, clar, hi ha el Teatre Auditori, però clar, això es comporta un... O sigui, posar en marxa el teatre per una hora i mitja és molt, un cost molt elevat i això sí que no ho podem assumir.
Clar.
I jo diria que a Ripollet no hi ha cap més lloc amb més capacitat.
Bueno, continuarem parlant, no?
Sí, tema. I tant, i tant.
Doncs ja ho saben, el dia 4 a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, aquesta inauguració del curs a l'Aula d'Extensió Universitària. Agraïm a la seva presenta, la seva presència aquí a Ripollet Ràdio. Maria Àngels Pujols, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Bon dia.
Esteu escoltant Info.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El passat 27 de setembre, l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet va organitzar una xerrada a l'Ateneu de Cerdanyola sota el títol Víctimes passives de l'amiant. L'objectiu, informar sobre el tema des dels punts de vista mèdic, mediambiental i jurídic. El biòleg i tècnic de diagnòstic d'amiant en edifici, Joan de Montserrat Vallvé, explicava per què l'amiant s'havia fet servir durant tants anys.
És un mineral incombustible, és un excel·lent aïllant tèrmic, un molt bon aïllant acústic, té resistència química, elèctrica, mecànica, resistència a la fricció.
Montserrat també explicava durant la xerrada com l'amiant arriba fins als pulmons de les persones.
L'amiant és dolent al respirar per via inhalatòria. Aquí tenim un material, per exemple, que aixeca un pulsim amb milions de fibres que un cop respirades arriben a nivell alveolar, el cos l'intenta eliminar. Els macròfags, això és una fibra d'amiant, aquí els macròfags intenten carregar-se-la, no hi ha manera perquè és molt biopersistent, no es pot eliminar i bueno, produeix les patologies que tothom també ens explicarà.
Després de la prohibició de l'amiant per part del govern ara fa 10 anys, el problema ara és saber on està localitzat. Joan de Montserrat.
Molt bé, ara l'amiant no s'utilitza en cap procés de producció, no es fabrica cap material que tingui amiant, però és que l'amiant el tenim instal·lat als edificis. I el problema és que no sabem on està. Una cosa, el tema encara s'agreuja més, perquè bueno, doncs mentre tu estàs en un procés industrial tens coneixement de la presència del contaminant, si tu desconeixes la presència del contaminant en un edifici, bueno, doncs, tens una exposició que pots inclús que pot estar un material en molt bon estat i tu intervindre sobre ell, foradar-lo, etc., i produir focus de contaminació importants. És a dir, el tema encara s'agreuja més.
També va intervenir a la xerrada Josep Tarrés, metge de família i pneumòleg, que va destacar la importància de despertar consciències i parlar de l'amiant i de l'asbestosi, sobretot perquè no és només una cosa del passat, sinó també del present i del futur. Parlava també de la quantitat de casos que actualment hi ha documentats al Vallès Occidental.
Els tres més significatius, en aquest moment tenim més de 700 casos aquí a Cerdanyola, Ripollet, i abarcant una mica també els, la gent que va viure per aquí però que ha anat a viure a Barberà, que estan aquí al voltant a l'àmbit aquest del Vallès Occidental. Més de 700 pacients.
En la vessant més mèdica, Tarrés explicava quines són les malalties que provoca la inhalació d'aquesta substància.
Llavors hi ha una relació, hi ha una gràfica que relaciona la quantitat d'amiant que una persona ha respirat amb el temps. Si se n'ha respirat poca, relativament, en pocs anys, relativament, és quan apareixen les plaques. Si aquesta quantitat és durant més temps, apareix la malaltia de les asbestosis. Perquè aparegui un càncer de pulmó provocat per l'amiant fa falta molta quantitat i molt de temps. I perquè apareixin els mesoteliomes fa falta temps. No cal molta quantitat.
Per últim, va intervenir Esther Costa, advocada del col·lectiu Ronda. El temps és, segons ella, el principal problema jurídic a l'hora de presentar una demanda.
El contacte amb l'amiant té, com bé us ha explicat el doctor Tarrés, una característica perversa, que és que el contacte es dona en un moment i la malaltia es desenvolupa molt més tard. Això, des d'un punt de vista jurídic, ens perjudica, perquè jurídicament el principi de seguretat jurídica fa que hi hagi uns terminis per reclamar. Per tant, són terminis molt breus els que marca la llei en responsabilitat extracontractual en el cas de persones passives, i moltes vegades són diagnòstics tan greus que fins que la persona no assumeix la malaltia, no inicia un tractament i se n'adona del que li està passant, sovint la seva acció ha passat.
Des del col·lectiu Ronda són conscients que aquest tipus de litigis són susceptibles de generar despeses, però així tot animen els afectats a no quedar-se aturats, ja que aquestes es poden controlar.
I són demandes que generen certes despeses, però que es poden controlar. I en aquest sentit us animem a que, si sou passius, doncs vingueu a veure i us explicarem una mica com ho podem gestionar, com es pot fer. Ja tenim un bon grup de persones que ja han passat la pericial mèdica i ja tenim una demanda pendent per poder presentar, i per tant estem començant aquest viatge i animem a tothom que s'hi vulgui afegir a que ho faci, però que ho faci de seguida, perquè aquesta primera remesa de demandes tenim intenció de poder accelerar-ho en la mesura del possible.
Aquelles persones interessades es poden posar en contacte amb el col·lectiu Ronda a través de la web cronda.com, per telèfon al 93 268 2199 o a les seves oficines a la Ronda de Sant Pere 56, principal de Barcelona. També poden contactar amb l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Ripollet i Cerdanyola a través del Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi 24.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest diumenge la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals celebrarà la 21a trobada de gegants. Com cada any, la jornada comptarà amb un bon nombre de colles convidades, i com ja ens tenen acostumats, l'entitat coincident amb aquest esdeveniment ha organitzat una exposició al Centre Cultural, enguany centrada en la vida i obra de l'escriptora Maria Aurèlia Campmany. Per parlar d'ambdós temes, contem a l'altra banda del telèfon amb Rosa Maria Domenjó, presidenta de la CRAC. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyora Domenjó, per què Campmany?
Bueno, Campmany per dues raons. Una, perquè possiblement, sense una recomanació seva ara fa molts anys, ens hauria costat molt més tenir gegants a Ripollet. Ella va ser que ens va donar la idea d'intentar aconseguir que l'Olimpiada Cultural de Barcelona de l'any 92 pagués els gegants de Ripollet, i ho vam aconseguir-ho. La segona és perquè penso que Maria Aurèlia Campmany és una de les dones més emblemàtiques en la Catalunya del segle passat. Emblemàtiques en moltes coses perquè va ser una dona realment purifacètica en totes les seves activitats.
Què és el que podem veure en aquesta mostra?
Aquesta mostra intenta ser una visió molt senzilla i molt pedagògica de qui era Maria Aurèlia Capmany. I hem tingut, a més la sort que la família i persones molt lligades amb ella ens han cedit per l'exposició una sèrie d'elements doncs, que són records d'ella mateixa. I a més un DVD que també dona aquesta visió de qui era Maria Aurèlia Capmany.
Durant la presentació d'aquesta mostra, que va ser el passat dilluns, el seu comissari Jordi Font va destacar doncs, la lluita antifranquista, el feminisme de Capmany. Hem de dir que és habitual trobar aquest punt compromès de la CRAC a les seves exposicions, no?
Sí, nosaltres intentem que les nostres exposicions siguin a l'acostar a un públic jove, a un públic jove i no tan jove, perquè d'això ja fa molts anys, quina és la nostra història, sobretot a partir del que va ser la República i la Guerra Civil. Hem intentat o intentem que aquesta sigui una aportació a la memòria històrica del nostre país, a part que també entremig fem exposicions de la nostra pròpia memòria històrica com a entitat, que és la que vam fer l'any passat pels 20 anys dels gegants a Ripollet.
Mm-hmm. La inauguració de Dona Escriptora Ciutadana va comptar amb la intervenció de la Careta Teatre. És habitual aquesta col·laboració entre entitats?
Nosaltres pensem que és important i ho intentem sempre. L'any passat en la trobada comarcal vam aconseguir que totes les entitats de cultura popular de Ripollet participessin en aquesta trobada amb la Careta. Ja ens hem dit que no serà la primera ni l'última vegada que volem fer més col·laboracions, i un exemple clar és de que el dia del Pilar, el dia 12 d'octubre, nosaltres participem a la festa de l'Associació Aragonesa de Ripollet i a l'obertura de l'any esportiu en el futbol, que ens han demanat que els gegants acompanyin la presentació de tots els equips infantils i juvenils. Nosaltres no diem mai que no a qualsevol col·laboració d'aquest tipus, i tampoc hem dit mai que no quan ens ho han demanat. Pensem que aquest és un tema molt important i que s'hauria de potenciar més la col·laboració conjunta de les entitats al poble.
Parlem d'aquest diumenge. Expliqui'ns una mica com es desenvoluparà la jornada d'aquesta 21a trobada.
La trobada és una mica sempre el mateix. Hi haurà la plantada a les 12 a la Rambla Sant Jordi entre Sarrià de Ter i Mercè. Després començarem la cercavila a tota la Rambla fins a la plaça Parc del Condis. Allà hi ha el Condis, al costat. Allà farem la ballada de gegants i després, com és també tradició a les trobades, aquest any farem dinar geganter en lloc d'esmorzar geganter, perquè ens venen més d'una colla de molt lluny, venen de la Catalunya Nord, venen de Lleida, i pensem que és millor doncs, que puguin arribar més tard i no se n'hagin, no, a les dues del migdia no els hi diguem, bueno, i ara aneu-se'n cap a casa. Per tant, hem canviat l'esmorzar per dinar i, per tant, hi haurà aquest any dinar geganter.
Parlem d'aquestes colles convidades, amb quants gegants hi comptaran aquest diumenge?
Això ben bé encara no ho sabem, perquè hi ha colles que tenen dos parelles, tres parelles, però això, igual que nosaltres que en tenim tres i de vegades només anem amb dues o anem amb una fins que arribin, no ho sabem, però nosaltres contem que hi poden haver-hi al voltant de 20 parelles de gegants passejant per la Rambla.
Estem parlant de 14 colles convidades, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
A Ripollet comptem, com deia, amb quatre gegants i dos gegantons.
Tres parelles.
Bueno, però són quatre gegants i dos gegantons, oi?
Sí.
Expliqui'ns una mica la seva història. Quants anys tenen els nostres gegants?
Els nostres gegants grans, el Pere i l'Elisenda, tenen 21 anys. El Gonçal i la Teresa ara en faran 20. I la Mariona i en Jordi, i em sembla que ara en deuen tenir 14 o 15.
Quin és, podríem dir, l'estat de salut d'aquests gegants nostres?
L'estat de salut és bo, tenen algun copet, alguna rascada, perquè treure'ls de la rulot, posar-los a la rulot, o desmuntar-los i posar-los a l'autocar quan fem sortides lluny, doncs sempre passa això. Però estan bé de salut, pensem, i esperem que per molts anys.
Exactament. Qui és el que s'encarrega de portar els gegants? Imagino que això s'ha d'assajar, no?
Bueno, de portar gegants en pot portar tothom. Hi ha un tema d'edats, perquè és clar, els gegants pesen. Per això tenim tota l'escala, perquè des dels 7-8 anys els nanos ja poden portar gegants, nens i nenes. I portar-los a partir d'aquí, bé, els més grans doncs no el poden portar els nens, però portar uns gegants grans com els nostres els pot portar un home i una dona, els pot portar la gent que tingui la fortalesa física de poder-los portar. I no es tracta tant de fortalesa física, sinó d'equilibri. Portar un gegant és més un joc d'equilibri que un joc de força.
Uh-huh. I això ho assagen, imagino, abans
això,
de sortir.
La gent, quan ve, doncs, s'hi va posant a poc, aprèn a aixecar-los, aprèn a agafar-los, aprèn a mantenir aquest equilibri, aprèn a caminar-los i aprèn a ballar-los. És tot un procés.
Aquí el punt musical, no?, que sempre ha d'acompanyar, sí, en aquests gegants.
Sí, aquí és la Colla de Grallers, i ara sí que podem dir que estem molt contents, perquè tenim una colla de grallers joves, jo penso molt bé, amb molt entusiasme, amb moltes ganes, i que a més va creixent. Per tant, estem molt contents de l'actual colla de grallers que tenim.
Quantes sortides pot arribar a fer els gegants en un any?
En un any, tant comptant les sortides de tornavisita de les trobades i les sortides que en el poble, perquè hi ha entitats que ens conviden o perquè nosaltres volem participar a activitats que es fan en el poble, podem calcular que de 15 a 20.
15 a 20 sortides, i entre elles aquesta trobada de gegants, que imagino que té un contingut especial, no, per l'entitat.
És la trobada de cada any. Hi ha dues sortides que no fallen a Ripollet, que són la Festa Major i la trobada de gegants.
Doncs m'agradaria, senyora Domenjó, que aprofités els nostres micròfons per convidar tothom a participar aquest diumenge d'aquesta trobada.
Indubtablement. Jo crec que els ripolletencs i ripolletenques ja ho saben. La trobada de gegants és absolutament oberta a tothom. A nosaltres ens agrada que ens acompanyin, és a dir, que des de que sortim de Sarrià de Ter la gent acompanyi els gegants i que acabi veient el ball, doncs, a la plaça... La plaça del Condis, perquè mai sabem ben bé quin nom té aquesta plaça.
Esperem, la plaça de les Bars, no?
Esperem, es diu la plaça de les Bars, la plaça del Condis. A nosaltres ens agradaria, i ja hem fet proposta a l'Ajuntament, que es digués la plaça de l'Esplai, perquè pensem que Ripollet té una tradició d'esplai importantíssima des de fa moltíssims anys, i que el que s'hi fa en aquella plaça són moltes activitats lligades a l'esplai i al temps lliure de les persones. I, per tant, aquesta és una proposta que l'Ajuntament ja té damunt la taula de fa temps.
Doncs en continuarem parlant d'aquesta proposta, esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies, senyora Domenjó, presidenta d'aquesta comissió ripolletenca d'activitats culturals. Que vagi molt bé aquesta trobada, i doncs recordem també que l'exposició de Maria Aurèlia Campmany, doncs, dona escriptora i ciutadana, es pot visitar fins al 21 d'octubre. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. Continuem amb més notícies. Més de 100 persones es van aplegar el passat diumenge a la Casa Natura per participar a la pedalada contra el canvi climàtic durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra a nivell europeu. Aquest acte, el primer de l'agenda de tardor de la Casa Natura i dins la programació de les festes de la tardor, ha estat coorganitzat per la Regidoria de Medi Ambient i el Patró Municipal d'Esports i ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local, Protecció Civil i els clubs ciclistes locals.
Una hora abans de la sortida, la Regidoria de Medi Ambient i la Casa Natura havien organitzat uns tallers infantils on els participants van pintar les lletres que més tard formarien el lema d'aquesta setmana de la mobilitat: estalvia benzina, regala aire net. Un altre dels tallers va consistir en dibuixar la seva bicicleta amb tots els seus components. Les activitats de l'agenda de tardor continuaran el proper 15 d'octubre amb la inauguració de l'exposició fotogràfica Els arbres de Ripollet i les estacions de l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet. Així ho explicava la setmana passada la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, a l'Info.
A veure, nosaltres ja portem ja dues sessions fetes. Són unes fotografies que ens estan fent Acció Fotogràfica. És seguir una zona molt concreta cada temporada de l'any: primavera, estiu, tardor, hivern. Hem fet ja la de primavera, hem fet la d'estiu i ara posem la de tardor. Llavors veiem les diferències que hi ha del mateix lloc amb diferents estacions. De moment estem passant, ara la posarem la de tardor, i quan estiguin totes farem posar les quatre estacions per veure com canvien les estacions en diferents espais.
I com ja és habitual, el 23 i 24 d'octubre es faran les jornades de bolets. Així, el dia 23, a 9:15 del matí, sortirà des de la Casa de Natura una excursió al bosc per conèixer algunes espècies de bolets. Aquesta sortida estarà guiada per un expert de l'Associació Catalana de Micologia. Per últim, el 24 d'octubre, a les 6, es durà a terme el taller de cuina de bolets al Centre Cultural. A càrrec d'Àngels Puntes, les places amb dues activitats són limitades i cal inscripció prèvia.
El barri de Can Tiana a Pombell va celebrar el passat cap de setmana del 23 al 25 de setembre les seves 31enes festes de la tardor. Tot i la pluja, que va provocar alguns canvis a la ubicació dels actes, la participació ha estat un any més el tret més destacat. A banda de veïns i veïnes del barri, moltes entitats, tant de Cerdanyola com de Ripollet, han col·laborat una edició més a les festes de la tardor.
El programa es va iniciar divendres amb una sessió especial de nits de música de l'Associació d'Espectadors. Van ser 3 dies de música, ball, activitats infantils, culturals i esportives, sense faltar els dinars populars, el bingo i la fira d'artesania, que enguany només va poder gaudir diumenge. D'altra banda, durant els dies de la festa es va dur a terme el 10è concurs fotogràfic Santiago Pinyol, organitzat per l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet i la Federació Catalana de Fotografia. El veredicte es farà públic el proper 22 d'octubre a 8:15 del vespre al Centre Cultural.
Coincidint amb les festes de la tardor, el barri del Pont Vell també va ser el passat cap de setmana l'escenari d'algunes de les activitats organitzades en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. A més de formar part del programa de les festes, alguns actes de les jornades també formaven part del projecte Pont Vell-Tiana, el vinclat de la nostra història, que es du a terme en col·laboració amb el Servei de Patrimoni de l'Ajuntament de Cerdanyola i amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El programa es va iniciar el dijous, dia 22, amb una xerrada al CIP sota el títol Un barri entre límits, a càrrec de la historiadora Raquel Valdenebro. Molts nens i nenes van participar dissabte al taller infantil al barri del Pont Vell sota el títol On són els límits? La participació, però, no es va repetir diumenge a les activitats organitzades al CIP i al Molí d'en Rata, algunes de les quals no es van poder desenvolupar per manca d'assistents.
L'artista local Manuel Cabrera va presentar aquest dimecres La tinta subtil, una col·lecció d'obres fetes a tinta xina al Centre Cultural. Gairebé 30 anys després d'exposar per primera vegada al municipi, Cabrera ha presentat una col·lecció pictòrica que mostra els seus somnis i viatges interiors.
La presentació va comptar amb un nombrós públic, entre ell la regidora de Cultura, Rosa Maria Martín, que es va mostrar molt satisfeta que una vegada més un ripolletenc presenti les seves obres a la ciutat.
Bueno, pues la valoración que hacemos desde el Patronato Municipal de Ocupación de la exposición de Manuel Cabrera es muy positiva. Primero porque es un ripolletense que no es la primera vez que expone en Ripollet, aunque sí que hace mucho tiempo que no estaba aquí en el Centro Cultural. Me comentaba que desde el 87 no había expuesto, con lo cual, bueno, pues el hecho de que haya artistas locales que quieran exponer en su municipio y que puedan, bueno, pues todos sus vecinos ver sus obras nos parece muy positivo.
Manuel Cabrera, que porta molts anys dedicat a la il·lustració, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio per què es decanta per aquesta tècnica per davant de l'oli o la témpera.
Bueno, mi obra es ya hace años que estoy en ello. La tinta china es una de las técnicas que me apasiona mucho porque desde el negro puro hasta el blanco hay una degradación que se pueden ver incluso colores, ¿no? Y después de probar óleo, témpera y todo, mi personalidad me dice que es esto, ¿no? Y he encontrado parte de Chocomi también, algo de cómic. Quiere decir que venga un poquito del mundo de esa fantasía. Y me encanta la tinta y intentaré seguir la tinta.
La mostra es podrà visitar fins al proper 23 d'octubre. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha renovat aquesta temporada la seva presència a internet. A partir del mes d'octubre, la pàgina d'accés a la informació de la programació professional d'espectacles a Ripollet, així com a la resta de continguts i activitats generats per l'entitat, serà www.espectadorsripollet.cat.
A motiu del canvi de domini s'ha dissenyat de nou la pàgina web incorporant noves seccions, continguts interactius i molta més informació dels espectacles programats, com dossiers de premsa, fotografies, àudio i vídeo. També s'està treballant per poder incorporar la venda electrònica d'entrades durant aquesta temporada. La nova pàgina web de l'Associació d'Espectadors es presentarà públicament el dimarts 4 d'octubre a les 8 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural en un acte obert a tothom.
Per segon any consecutiu, la FOCER ha desenvolupat un intens programa d'activitats a la Xina. Així, el seu president, Jaume Badia, ha estat jurat de diversos concursos fotogràfics que s'han dut a terme a diverses ciutats xineses.
També ha actuat com a representant dels fotògrafs membres de la FOCER, ja que en el transcurs del seu viatge va tenir l'oportunitat de mostrar la feina feta pels membres de l'associació. Això va servir per intercanviar experiències i constatar la gran diferència de criteris i punts de vista que actualment separen les respectives cultures, tant pel que fa a la creació artística com a l'organització d'esdeveniments fotogràfics.
El temps. I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Molt sol pels propers dies, però temperatures agradables durant el dia i fresques a la matinada i la nit. També tampoc hi ha previsió de pluja i de cara a la setmana vinent començarà el tradicional descens de temperatura de la tardor.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 30 de setembre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I acabem l'info d'avui amb la veu de Frank Sinatra, un tema dedicat a la gent gran del municipi, de qui hem parlat molt a l'info d'avui, i aquest tema, I've Got You Under My Skin. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.